Centenars de milers de desplaçats als Estats Units pel pas de l'huracà Milton. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Les autoritats dels Estats Units havien advertit d'un balanç catastròfic si la gent no marxava de les zones afectades. Però, finalment, el que havia de ser una tempesta del segle ha quedat, de moment, bàsicament en danys materials, Joan Bota.
Això gràcies, en part, a l'evacuació massiva i, en part, perquè l'huracà s'ha desinflat. A banda dels desplaçats i les destrosses, a aquesta hora hi ha milions d'abonats que no tenen electricitat.
Corresponsal als Estats Units, Francesc Garriga.
L'huracà ha provocat inundacions històriques i els seus vents han causat estralls. Més de 2 milions de persones han passat la nit sense electricitat. A partir ara, ja amb llum de dia, es farà una avaluació més acurada dels danys, tot i que ja se sap que hi ha víctimes mortals.
Nova matança a Gaza. Un bombardeig israelià deixa com a mínim 28 morts en una escola.
L'exèrcit d'Israel diu que l'objectiu eren comandaments de Hamas, mentre el govern de Netanyahu recorda que té pendent de respondre a l'atac iranià contra seu de la setmana passada.
I a Catalunya, mentrestant, aquesta tarda es voten les conclusions del debat de política general d'aquesta setmana. Parlament, Marta Corbalán.
Unes votacions que serviran per revalidar els acords d'investidura entre el PSC, Esquerra i els Comuns. Entre altres qüestions, tots tres grups aprovaran reclamar un finançament singular per a Catalunya, l'ampliació del parc públic d'habitatge i la regulació dels lloguers de temporada. En canvi, per primer cop, no es podrà tirar endavant en més d'una dècada cap proposta a favor d'un referèndum d'autodeterminació.
I a Madrid, el Congrés dels Diputats ha aprovat la llei L.
Ha de garantir l'assistència als malalts i el suport als seus cuidadors.
Madrid, Àngels Lafuente.
Una llei que ha rebut el suport unànime de tots els grups parlamentaris. 344 diputats han dit sí a una norma que agilitarà els tràmits per avaluar el grau de dependència, garantirà les cures les 24 hores del dia als pacients en fase avançada i donarà més protecció als cuidadors, la gran majoria familiars dels malalts. Una llei que, superat el tràmit al Congrés, anirà al Senat per poder entrar en vigor el més aviat possible. Un dia històric pel ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy.
Creo que es una gran victoria y creo que es un gran ejemplo también para la sociedad española. Creo que hoy demuestra que la política social, que la justicia social, que los derechos sociales importan más y valen más que los intereses de los partidos o que las estrategias políticas.
I encara a Madrid, reunió aquest matí de Pedro Sánchez amb el president de les Illes Canàries amb la crisi migratòria sobre la taula, per la Paula Brujats.
Clavijo ha reclamat a Sánchez, però també Feijó, que reprenguin la negociació per fer obligatori el repartiment de menors que arriben a les Canàries. El president canari ha carregat contra el PP, tot i que són socis de govern, per haver trencat les converses i per bloquejar el futur dels 6.000 menors que hi ha a l'arxipèlag.
Doncs també la Unió Europea ha debatut avui sobre migració, concretament sobre com accelerar el retorn dels migrants que no tenen dret a asil polític.
Es discuteixen diferents opcions, entre elles la de seguir els passos del Regne Unit i Itàlia i crear centres de detenció en països fora de la Unió, com a pas previ a les deportacions definitives.
Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, hi ha molta pressió d'una majoria de 17 països, entre els quals França i Alemanya, perquè s'incrementin les devolucions als països d'origen dels migrants als qui no es concedeix l'asil. Volen noves regles més dures i s'apunta també a aquests centres de deportació fora de fronteres europees. Espanya aposta per contra per aplicar les regles actuals.
I a la cultura, sorpresa. Han Kang és la nova Premi Nobel de Literatura.
L'Acadèmia Sueca guardona l'escriptora sud-coreana coneguda pel gran públic per l'obra La Vegetariana.
No faltin 20 minuts per les 3, com sempre, els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui amb un nom propi també, Rafa Nadal, que es retira del tennis.
Als 38 anys i després de guanyar 22 Grand Slams.
Me retiro del tennis profesional. La realitat és que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente.
La Copa Davis del mes que ve serà l'últim torneig que disputarà allà al Catalunya Migdia. També repassarem els aparellaments de la Copa de Futbol i el més destacat entre els aparellaments dels catalans, el Vic Atlètic de Madrid.
Moment de saber com tenim la circulació després d'un matí caòtic a l'AP7. Com està ara mateix, Mariluz García? Bon dia.
Bon dia. Doncs ja amb novetats favorables. Fa uns minuts s'han reobert tots els carrils a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès, direcció Girona, afectada, com dèieu, des de 3:45 d'aquesta matinada per l'incendi del semiremolc d'un camió que anava carregat de productes làctics. Primer ha calgut retirar el camió, després la càrrega vessada i finalment netejar la calçada. Ha provocat cues a fins a 13 quilòmetres tot el matí. Ara ja millora. Hi ha retenció del nus del Papiol a la zona de Mirasol a Sant Cugat. Encara afecta de retruc també la B23 per enllaçar amb l'AP7. Destaquem també les cues a les rondes de Barcelona en direcció al Nus de la Trinitat i a la Pota Nord a la B20 de Santa Coloma fins al Nus.
Tot això, la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores a casa nostra?
Casa nostra, molta tranquil·litat. Sí que algun ruixat aquesta tarda, punts del nord-est, però en principi sense passar d'aquí. I fins i tot amb força sol a gran part de la meitat sud de Catalunya i alguns punts de ponent. Molt menys vent que en les últimes hores i temperatura més aviat a la banda agradable en hores diurnes, tot i que les nocturnes la propera nit, la propera matinada, baixaran una mica més.
Molt bé, et farem fer hores extres, no?
Sí, perquè a les 3.
A les 3, a la segona hora del Catalunya Migdia, volem parlar amb tu sobre l'huracà Milton i sobre si les prediccions han estat encertades o no. Ho ampliem a les 3?
Sí, i a més m'agradarà, perquè aquí també hi ha tot el tema d'aquesta informació estratosfèrica actual i moltes vegades falsa o gratuïta en molts aspectes. Vaja, aquí hi ha teca.
Molt bé, doncs a les 3 en parlem amb el Francesc Mauri. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El pas de l'huracà Milton per Florida, als Estats Units, deixa importants destrosses, uns 3 milions de persones sense llum i com a mínim 2 morts. És un balanç encara provisional a l'espera que ja de dia s'avaluïn els danys. L'huracà ha tocat terra de matinada a hora nostra i, tot i baixar d'intensitat fins a categoria 1, els meteoròlegs alerten que encara hi ha risc d'inundacions. Anem als Estats Units amb el nostre corresponsal, Francesc Garriga.
Florida es lleva aquest matí després d'una matinada horrible en la zona per on ha passat l'huracà Milton. Més de 2 milions de persones sense electricitat després de precipitacions extraordinàries que han provocat augments sobtats del nivell de l'aigua que han arribat als 4 metres en pocs minuts. Tot plegat deixarà devastació que aquest dijous es podrà començar a avaluar. La falta de llum i les dificultats per desplaçar-se ha fet que les primeres valoracions siguin encara poc significatives. Les imatges que arriben són de carreteres convertides en mars, arbres trencats i arrencats i cases mig destrossades per ràfegues de vent que han arribat als 150 km/h. L'huracà, amb tot, ha anat perdent força, però no ha deixat de provocar estralls, com endur-se, per exemple, el sostre d'un estadi de beisbol a Tampa. Fins ara se sap que hi ha diverses víctimes mortals en una comunitat de jubilats a causa d'un tornado paral·lel al pas de l'huracà. Falten detalls per conèixer el número de persones que haurien mort en aquest incident.
El Matí de Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb diversos catalans que són a Tampa i que han viscut el pas de l'huracà. Sentim, per exemple, Laia Bové, que fa 8 anys que viu a Tampa.
Si us plau, tingueu paciència. Aquestes carreteres són massa perilloses. Venint cap aquí, hem hagut de canviar de ruta 3 vegades per culpa de les línies elèctriques que han caigut. És massa perillós. Sé que tothom està intentant sortir, però si us plau, ja us avisarem, quan sigui possible. Us aviso, us ho demano, espereu-vos una mica més, fins que puguem garantir que és segur.
Òbviament, aquesta no era la Laia Bové, aquest era el xèrif Chad Cronister de Hillsborough, en declaracions a la CNN, explicant que tot i les fortes pluges i les ratxes de vent, els equips de rescat han treballat tota la nit, una feina que no ha estat gens fàcil pels arbres caigut a les carreteres, moltes d'elles inundades. Les autoritats enviaven aquest missatge de calma que hem sentit a la població. Ara sí, podem sentir algun d'aquests testimonis del Matí de Catalunya Ràdio, com per exemple aquesta catalana, la Laia Bové, que fa 8 anys que viu a Tampa.
Ara sembla que segueixi cap a l'est. No sé si heu sentit aquest soroll, però crec que acaba de caure un arbre davant de la porta. Estem tots tancats, com més lluny de les finestres possible, i intentant cuidar-nos tots els uns als altres.
També al Matí de Catalunya Ràdio ha parlat la Núria Riera. Ella fa 17 anys que viu a Tampa.
Bastant vent i molta pluja. Hem tingut ventades molt fortes que semblava que sacsejaven la casa. És fosc a fora, és mitjanit. No sabem realment amb el que ens trobarem quan obrim les portes al dematí.
I també declaracions al Matí de Catalunya Ràdio. El meteoròleg Albert Martínez, que també és a Tampa, ha explicat la potència de l'huracà.
Hem estat durant 4-5 llargues hores amb vents sostinguts de 80 km/h i cops de fins a 100 i pico.
Martínez ha alertat que amb el canvi climàtic aquests fenòmens extrems aniran a més. Però aquest huracà Milton, i fa pocs dies també l'huracà Helen, han impactat en uns Estats Units que són en plena campanya electoral i en un ambient polític molt agressiu i contaminat preocupat per la desinformació també sobre aquests huracans. Cèlia Sarnades.
Doncs sí, Donald Trump fa dies que proclama una i altra vegada que la resposta federal ha estat insuficient, que no s'ha volgut ajudar els estats republicans afectats o que el govern desvia fons destinats a emergències cap als migrants irregulars. A les últimes hores ha insistit en les seves acusacions sense afegir cap dada que les sustenti.
Abans de començar, vull enviar les nostres pregàries a la gent de Florida, que està patint ara i fa una estona els efectes d'un huracà com no havíem vist des de feia molt de temps. Aquesta administració no ha fet la feina com calia, de cap manera. Terrible, terrible. Ningú ha vist mai una cosa així.
Algunes veus han arribat encara més lluny i han afirmat que la Casa Blanca està manipulant i controlant el clima. Ha estat el cas de la congressista extrema dreta Marjorie Taylor Greene, de Geòrgia, un dels estats més afectats per l'huracà Helene i un dels estats frontissa més que decidiran les presidencials. Davant de tot plegat, Joe Biden ha exigit que es deixi de mentir.
Diuen que els diners que cal per aquesta crisi s'han desviat als migrants. De què nassos estan parlant? Pareu, això és intolerable. No és veritat de cap manera. Aquestes mentides són antiamericanes. Són inadmissibles, ara i mai.
Però no tots els republicans han pujat al carro de la desinformació i la conspiranoia. Alguns congressistes d'aquest partit han exigit que es deixin de difondre el que consideren rumors indignants que provoquen el caos.
Tornarem a parlar d'aquest huracà i els seus efectes a la segona hora de Catalunya Migdia, però mentrestant, un nou bombardeig a Gaza contra una escola que servia de refugi ha causat com a mínim 28 morts i uns 50 ferits, segons fonts palestines. Israel assegura que era un centre de comandament de Hamas. També Israel ha bombardejat un dia més el Líban, on per primera vegada han disparat contra una posició de la Força de Pau de l'ONU, Vicent Mitsut.
Entre els morts de l'escola hi ha dones i nens, segons fonts palestines. Israel insisteix, però, que Hamas amaga els seus milicians en aquestes instal·lacions civils. I al Líban, un tanc israelià ha disparat contra una torre de vigilància dels cascos blaus desplegats al sud del país i dos militars han patit ferides lleus. És el primer incident de gravetat amb la Força de Pau. Benjamin Netanyahu, mentrestant, té previst reunir avui el seu gabinet de guerra per analitzar la resposta a l'Iran per l'atac amb míssils de la setmana passada. El ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, ha advertit a Teheran que la represàlia serà letal i sorprenent.
Tal com hem fet en tots els altres fronts de guerra, qui ens ataqui rebrà i pagarà un preu. El nostre atac a l'Iran serà mortal, precís i sobretot sorprenent. No entendran què ha passat ni com ha passat. Només en veuran els resultats.
Doncs atenció a les reflexions de tot un expert i antic negociador al Pròxim Orient, Miguel Ángel Moratinos, avui en un acte al SIDOP a Barcelona. És pessimista?
Molt pessimista, fins al punt de fer aquesta afirmació.
Por primera vez en mi larga historia diplomática, más de 40 años, les tengo que decir aquí en Barcelona hoy que estoy extremadamente preocupado y que estamos al borde, si seguimos así, de una verdadera tercera guerra mundial.
L'exministre espanyol i ara el representant per l'Aliança de Civilitzacions de l'ONU manté l'aposta per la solució dels dos estats i a la vegada creu que davant la inacció dels Estats Units, Occident ha de buscar una gran aliança internacional que inclogui actors incòmodes com Rússia i la Xina.
I una cosa més abans de la publicitat, falten 2 minuts per un quart. Últim dia avui del debat de política general al Parlament de Catalunya. Aquesta tarda es votaran les propostes que presenten els grups per intentar condicionar l'acció del govern i molt probablement es visualitzarà un front comú del PSC, Esquerra i els Comuns a favor d'un nou model de finançament singular per Catalunya. En temps pràcticament de descompte, els partits independentistes, els republicans, Junts i la CUP, acaben de presentar una iniciativa conjunta per reclamar que s'apliqui l'amnistia. Anem al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. El PSC i els seus socis d'investidura Esquerra i els Comuns han registrat diferents iniciatives per reclamar que la Generalitat pugui recaptar i gestionar tots els impostos. Tot i que no han presentat una proposta conjunta, els tres grups es donaran suport mútuament i es visualitzarà així que es revaliden els acords de la investidura en una de les carpetes estrella d'aquest mandat, com és el finançament singular. En canvi, Junts intentarà consolidar el seu paper d'alternativa al govern d'Illa i portarà a votació una iniciativa favorable favor del concert econòmic que els socialistes no avalaran. On també es veurà que van a la una el PSC, Esquerra i els Comuns és en l'objectiu d'ampliar el parc públic d'habitatge i en la regulació dels lloguers de temporada. Junts també s'obre ara regular aquests lloguers sempre que es faci, però, des de Catalunya i no des del govern espanyol. Aquest debat de política general també deixarà una altra imatge. Després de més d'una dècada, no es podrà aprovar cap proposta a favor d'un referèndum d'autodeterminació perquè no hi ha majoria independentista al Parlament. Tot i això, i després de molt de temps de desunió, aquest migdia, i pràcticament en temps de descompte, doncs els tres grups independentistes, Junts, Esquerra i la CUP, s'han posat d'acord a presentar una iniciativa conjunta que reclama l'aplicació de l'amnistia i denuncia textualment la rebel·lia de la cúpula del poder judicial que es nega, diuen, a aplicar-la.
És un quart de tres, fem una pausa i de seguida anem a Madrid, on avui s'ha aprovat al Congrés dels Diputats la llei L.
Catalunya migdia.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina't despertar en el mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina't conèixer el Mediterrani sortint de ports espanyols o les Canàries i els Emirats amb MSC Cruceros. Amb trasllats en bus, tren o avió, assistent a bord i begudes incloses. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Creuer fantàstic, no és un somni. És el teu creuer de MSC Cruceros a Viatges al Corte Inglés.
A Obramat sabem que en una mateixa llar poden conviure-hi la persona més fredolica amb una que sempre té calor. I per totes aquestes persones oferim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèlet i llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat Ponès, on compren els professionals. Obramat.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Catalunya migdia. Passant dos minuts d'un quart. Avui s'ha produït un fet excepcional al Congrés dels Diputats, a Madrid. Tots els grups parlamentaris s'han posat d'acord, han votat tots a favor de la llei de l'ELA. Sense excepció, els 344 diputats presents a la cambra baixa han dit sí a la norma que permetrà als malalts d'esclerosi lateral amiotròfica millorar la seva vida i protegir també la vida dels seus cuidadors. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Tots els grups parlamentaris s'han posat d'acord a l'hora de votar la llei de l'ELA.
Votos emitidos, 344. Votos a favor, 344. Ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el dictamen.
Votació unànime a favor d'una norma que reconeixen arribar tard, però que servirà per dignificar la vida dels malalts i dels seus cuidadors. Un dia històric pel ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, que queda molt lluny de l'espectacle vergonyós que, diu, es va viure ahir al Congrés.
Creo que en un día como hoy que se aprueba la ley ELA, el contraste no puede ser más evidente. Hoy se está sirviendo el interés general y se está haciendo de España un país mejor. Lo que vimos ayer no le hace ningún favor a la democracia española.
La llei anirà més enllà de les persones amb ELA, també s'aplicarà als malalts amb processos irreversibles, tant si són neurològics com si no, i que no disposin d'alternatives terapèutiques. Pilar Calvo, de Junts.
Aquesta llei fa història, aquesta llei fa justícia, aquesta llei és solidària. La llei ELA ha construït un pont que ara podran travessar els que pateixen altres patologies d'alta complexitat i curs irreversible que estan en situació de gran dependència.
Tot i el consens polític, Núñez Feijóo adverteix el govern no té excuses tot i no tenir pressupostos per no dotar de diners la posada en marxa de la llei.
Hablamos de algo más de 200 millones de euros al año. Es una cuestión de voluntad política. Y en un presupuesto de 400.000 millones se pueden lograr 200 para mejorar la vida de los pacientes.
Amb la llei que sortirà avui, camí del Senat, es donarà resposta als malalts d'ELA i als seus cuidadors, que des de fa anys reclamen que l'avaluació de la dependència sigui més ràpida, que es garanteixin les cures les 24 hores del dia als pacients en fase avançada i que es doni més protecció als cuidadors.
I a més, el 40% dels trastorns de conducta alimentària, com ara l'anorèxia o la bulímia, s'acaben cronificant perquè no responen als tractaments habituals. Avui, que és el Dia Mundial de la Salut Mental, volem posar l'èmfasi en la unitat pionera que es va posar en marxa el mes de gener a l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, dedicada precisament a aquests casos, Mònica Mas.
Aquesta unitat del Sistema Públic de Salut es va crear pensant en aquelles pacients que ja han passat per tots els tractaments possibles i no recuperen d'aquest trastorn alimentari que no ha parat de créixer des de la pandèmia, sobretot en noies joves i adolescents. De les 23 dones que han atès, 15 ja tenen l'alta. El perfil de les pacients va des de noies adolescents fins a dones de 50 anys. El doctor Fernando Fernández, director de la unitat que depèn de l'Hospital de Bellvitge, explica quin abordatge es fa.
Casos que porten ja 20 anys amb la seva malaltia, que ha suposat una manca d'autonomia, un impediment important a nivell individual i familiar, que han perdut o la feina o els estudis i se senten aïllats, han perdut ben bé una mica l'esperança de poder recuperar-se.
Hem parlat amb dues de les 23 pacients que hi ha en aquesta unitat. Una és la Neus, de 44 anys.
No et recordes a tu abans de la malaltia, deixes de ser tu, quedes completament esclavitzada. I bueno, i venir aquí, el fet d'aturar-te, a mi m'ha servit per parar, perquè el símptoma amb el menjar, això és la punta de l'iceberg, a sota hi ha moltes coses, i aquí tens l'oportunitat de tractar-la. La famosa llum al final del túnel, pues, veus, i veus que pots viure, perquè arriba un moment en què no vius, en què sobrevius.
I la Inés, de 18 anys, però que va debutar amb l'anorèxia amb 12.
Això està molt limitat. Quan anava a l'institut era aixecar-me, esmorzar i anar-me a l'institut, i després estava, doncs, quedant dues hores per anar a casa i menjar, queda una hora per anar a casa i menjar, tot com a dia així.
L'estada mitjana en aquesta unitat és d'uns 4 mesos.
El govern aprovarà dimarts que ve la llei que ha de facilitar la gestió dels ajuntaments més petits del país. Fa temps que reivindiquen que la burocràcia els paralitza i que necessiten simplificar tràmits i gestions, i això quedarà ara reconegut. De fet, en la legislatura anterior ja s'haurà d'haver aprovat, però la convocatòria d'eleccions anticipades la va deixar a l'aire. Palau de la Generalitat, Mireia Sala.
Bon dia. El projecte de llei de l'Estatut de Municipis Rurals que aprovarà el govern és idèntic a l'anterior, que no va poder entrar al Parlament, i forma part dels acords d'investidura entre el PSC i Esquerra Republicana. L'objectiu és donar eines administratives, econòmiques i fiscals perquè puguin prestar serveis bàsics a la població que ara tenen dificultats per fer. El president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà, posa un exemple d'aquestes dificultats.
És a dir, un ajuntament, o sigui, com els nostres, és a dir, de 300 habitants, amb una extensió molt gran de territori, masies disseminades, etc. És a dir, la seva estructura administrativa és una administrativa, una secretària, al millor dels casos, dues vegades a la setmana, una tècnica del Consell Comarcal, doncs, que ve, doncs, una vegada a la setmana quan pot, i tenim un nivell de burocràcia i de tramitació molt gran.
L'Estatut dels Municipis Rurals redueix la burocràcia, dona mitjans econòmics i bonificacions fiscals i mesures d'accés a l'habitatge. Dels 947 municipis que té Catalunya, 596 tenen menys de 2.000 habitants, però representen el 85% del territori.
I encara en política, qui va ser el padrí polític d'Oriol Junqueras, l'exlíder d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, ara li reclama que es retiri de la cursa per tornar a presidir la formació. De fet, diversos dirigents històrics reclamen públicament a Junqueras que reflexioni el pas al costat i anuncien que votaran la candidatura alternativa el dia 30 de novembre. Albert Prat.
Sí, la vella guàrdia d'Esquerra considera que Junqueras fa més mal que bé si torna a agafar les regnes del partit. Puigcercós ha sigut l'encarregat d'agafar la paraula per demanar-li que s'ho repensi.
Jo li demanaria a Oriol Junqueras una reflexió. Li demanaria que, en aquesta voluntat d'anar més enllà del Congrés i pensar l'endemà, amb la voluntat de sumar, d'aglutinar, és important, doncs, que hi hagi aquesta reflexió de veure si som capaços de fer aquesta transició tranquil·la.
Puigcercós no ha tingut pèls a la llengua per afegir que en aquest moment la figura de Junqueras divideix el partit i li ha ensenyat la porta de sortida per evitar una trencadissa interna com la que va viure ell en primera persona al Congrés del 2008. Al cap de dos anys, el 2010, va ser el mateix Puigcercós qui va proposar un Junqueras nouvingut a Esquerra per pacificar el partit.
Som aquí perquè creiem que cal aquest canvi. I nosaltres, entès a dir-ho, som un exemple de com es va fer una transició tranquil·la, un canvi tranquil en el si d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Al costat de Puigcercós, altres dirigents històrics com Joan Ridau, Anna Simó, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Huguet o Joan Manuel Tresserres han fet públic el seu suport a la llista Nova Esquerra Nacional, encapçalada per Xavier Godàs.
El president de les Canàries urgeix al PP i al govern espanyol que reprenguin la negociació pel repartiment obligatori dels menors migrants que hi ha a l'arxipèlag. Fernando Clavijo, que avui s'ha reunit a la Moncloa amb Pedro Sánchez en una nova ronda amb presidents autonòmics, ha carregat contra el Partit Popular, amb qui és soci a les Canàries, per haver-se aixecat de la taula de negociació. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. El president canari ha viatjat a Madrid amb la ressaca encara del ple d'ahir al Congrés, on suposadament s'havia de parlar de solucions per a la crisi migratòria.
Vimos cómo se volvieron a ensarzar en una política partidista de muy bajo nivel.
I ha carregat contra Sánchez i Feijóo per ser incapaços d'acordar una solució per als 6.000 menors migrants que han arribat sols a les Canàries i que desborden els centres d'acollida. Clavijo ha reclamat a Sánchez més recursos, però sobretot ha criticat el PP, amb qui governa en coalició, per negar-se a pactar una solució.
La ruptura de las negociaciones por parte del Partido Popular no solo no las entendemos, sino que no la compartimos. Los problemas se resuelven estando en la mesa, sobre todo con un asunto tan importante como el que estamos hablando.
També la Moncloa s'ha sumat a pressionar Feijóo. Ángel Víctor Torres els ha reclamat que es deixin d'excuses.
Que tiene que decidir si regresa a la mesa quien se ha levantado. Con una excusa absolutamente vacua, sin sentido, peregrina.
I que donin suport d'una vegada per totes a la llei que vol obligar totes les comunitats a participar en l'acollida de menors migrants que el PP, però també Junts i Vox, han vetat fins ara.
Doncs parlant de migrants, els ministres d'Interior de la Unió Europea debaten avui si cal endurir les normes d'expulsió dels migrants, tal com volen alguns països, molt condicionats per l'ascens de l'extrema dreta. La proposta més polèmica és la de transferir-los a països tercers, com farà Itàlia amb Albània. França no ho descarta, si més no d'entrada. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Pressió perquè s'accelerin les devolucions de migrants. 17 països defensen que cal un canvi de paradigma, una nova normativa més dura que l'actual, que permeti sancionar els individus i països tercers que no cooperin amb els retorns. Lideren el grup Països Baixos, on l'extrema dreta governa, i Àustria, on ha guanyat les eleccions. Sobre la taula dels titulars d'Interior dels 27, també la idea de crear centres de detenció de migrants fora de la Unió Europea, cosa que Suècia, Polònia o França estan disposats a estudiar, com assegura el ministre francès Bruno Retailleau.
Crec que no hem de descartar cap solució a priori. França estudiarà totes les solucions amb molta atenció.
Espanya demana, per contra, implementar l'actual pacte migratori aprovat fa només uns mesos després d'una dècada de negociacions. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
Los retornos siempre sustentados en esa normativa y en el cumplimiento de algo tan esencial y principal como es los derechos fundamentales.
Les dades d'Eurostat de l'any passat apunten que es van fer realment efectius el 18% del total de retorns de migrants ordenats a la Unió Europea.
Falten 3 minuts per arribar a 2:15. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, única marca amb compromís de devolució.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Últims dies de la Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins al 13 d'octubre, 15% de regal en marques de nadó en poricultura, cotxets, tèxtil llar, per a farmàcia i joguines. Amb el millor assessorament personalitzat, amb xerrades a les nostres botigues i sortejos diaris. Aprofita els últims dies de la Fira del Nadó, només fins al 13 d'octubre. Consulta les condicions a les nostres botigues i web.
Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jambuena arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jambuena.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Soria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç.
Aquest dissabte, els de l'Arca de Noguer del Suplement serem al Time Out Market per parlar de la cuina catalana d'avantguarda amb el xef estrellat Jordi Artal. Com es pot actualitzar una cuina com la nostra? Recordeu, en directe, des del Time Out Market, al pis a dalt del Mare Magnum, a partir de 12:15. Bon profit!
El Paradís de les Senyores, cada tarda de dilluns a divendres a la plataforma 3Cat i a TV3.
Catalunya migdia. D'aquí a un parell de minuts seran 2:15. La demanda dels serveis ferroviaris a Tarragona ha baixat un 20% des que van començar les obres al túnel de Roda de Barà, segons dades que ha donat avui Renfe. Una reducció que l'operador considera normal en qualsevol modificació important del servei. Al mateix temps, ha pujat el nombre de persones que opten per l'autobús exprés entre Tarragona i Barcelona. Les noves mesures per millorar el servei són considerades insuficients pels ajuntaments i per les plataformes d'usuaris. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené, Riba, bon dia.
Hola, bon dia. 2 de cada 10 viatgers han optat per altres mitjans per anar a la feina o a classe. Al mateix temps, s'ha multiplicat per 5 el nombre de persones que s'han decidit agafar l'autobús exprés Tarragona-Barcelona, que ara amb un nou abonament costa 4 euros per trajecte. Ara hi ha 9 autobusos en lloc dels 3 que hi havia. Són usuaris que diuen que volen assegurar-se de poder arribar bé a destí. Pels ajuntaments i les plataformes d'usuaris, les noves mesures implantades avui per Renfe per evitar saturacions al Baix Penedès i per agilitar el trajecte des de Reus són insuficients. Els ajuntaments, bàsicament, el que demanen és que passin trens més sovint i que siguin més llargs, a més d'un altre element que assenyala el tinent d'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes.
El problema de fons és un problema de coordinació, de que quan arribin els busos surti el regional, perquè si quan arriben els busos surten els Rodalies, la gent agafa el primer tren i continuarà agafant el tren de Rodalies.
Anna Gómez, de Dignitat a les Vies, afegeix un altre element.
La solució és reforçar la carretera. I ara mateix l'únic que es demostra que ens fa arribar a la feina són els autobusos directes.
Des de l'Ajuntament de Cubelles es demana més vagons als trens i més freqüència, una reivindicació que ve de lluny.
Hem sentit el senyal als horaris de 2:15 i fa pocs minuts ha quedat vist per sentència, després de 8 dies, el primer judici a tot l'estat espanyol per la mort d'avis a les residències arran de la pandèmia de Covid-19. És una reclamació econòmica de més de 2 milions d'euros per les 74 morts que hi va haver a la residència Domus Vi del COI, al País Valencià. A Catalunya, la majoria de casos s'han arxivat. Enviada especial al COI, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Durant tot el matí, el jutge ha escoltat les conclusions de les dues parts. Els demandants sostenen que està aprovada la relació d'una mala gestió amb les morts, mentre els demandats s'escuden en el fet que va ser una pandèmia a la qual no se sabia com fer-hi front. Josep Lluís García és el portaveu dels familiars.
Sorte al azar se va, vamos a buscarla a una administración de loterías. Lo que buscamos en un centro residencial es apoyo, protección, cuidados, atención. Y evidentemente algo en ese proceso falló para que 74 personas fallecieran en un mes y medio.
El cas del COI no s'ha dut per la via penal, això vol dir que ningú anirà a la presó perquè temien que el cas s'arxivés, com ha passat en la majoria dels procediments catalans. Ara estan a instrucció i previsiblement aniran a judici el de la residència Torreblanca a Sant Joan de les Fonts, a la Garrotxa, on van morir 7 avis per la contaminació d'una treballadora. L'advocat de les famílies, Álvaro Machado, del despatx Bosseler, lamenta en unes declaracions a aquesta emissora la lentitud de la justícia perquè els encausats no estan citats fins al mes de gener.
El brot es va originar perquè va arribar a treballar sense fer-se cap control i a més amb simptomatologia clara, que era la febre i tos.
La residència Fiella de Trem, amb 74 defuncions, també està ara encara a instrucció, però previsiblement arribarà a judici.
L'alcaldessa de la Jonquera denuncia que ciutadans francesos venen a traficar i a consumir drogues al municipi de l'Alt Empordà perquè, si els detenen aquí, les condemnes són més lleus que a França. Laia Claret, és per això que avui, al matí de Catalunya Ràdio, l'alcaldessa ha demanat que s'endureixi la llei.
Sí, exacte. Bon dia, Míriam Lanero. Ho ha explicat així.
Perquè a França, si t'enganxen amb una paperina a sobre de droga, les conseqüències legals són molt diferents.
També ha insistit que es necessiten més Mossos al poble. Ara n'hi ha 50, però la Jonquera és zona de frontera amb autopista, un lloc de pas per molts transportistes. Té poc més de 3.000 habitants, però la Nero especifica que rep 6 milions de visites anuals.
Ni tan sols hauríem de tenir policia local. La policia local hauria d'estar a partir de 10.000 i nosaltres tenim 17 agents. Per tant, necessitem que els Mossos són qui tenen les competències en tema de tràfic de drogues i consum, també ens ajudessin.
Considera que també cal més contundència amb els multireincidents.
I sobre les persones, precisament, multireincidents. Escolteu això que ha dit Jordi Masquef, que és l'alcalde de Figueres.
Tenim un gran problema en quant a la multireincidència. Els 10 principals multireincidents de la ciutat, segons dades de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, acumulen en total 190 antecedents judicials i policials en només 10 persones.
I això, Laia, com ho afronten?
Doncs mira, avui l'alcalde de la capital de l'Alt Empordà ha avançat que la intenció pels pròxims pressupostos és que la Guàrdia Urbana tingui 4 agents més i que també portin pistoles tàser, gas pebre i detectors de metall.
Passen 4 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar salmó sense que la resta de la casa sàpiga quin és el menú, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Atenció, oient!
Per fi ja la tenim aquí. Torna a la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins al 30%.
Només fins al 20 d'octubre.
Accelera! Les millors ofertes volen!
Ocasión Plus. 13 centres a Barcelona. Localitza el centre que tinguis més a prop a ocasionplus.com.
Catalunya migdia.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
Sorpresa en l'anunci del Premi Nobel de Literatura d'aquest any. L'ha guanyat, ara ho sentíem, la sud-coreana Han Kang, de 53 anys, que no era a les travesses, tot i que sí que es parlava que podria guanyar un escriptor no occidental. És la primera dona asiàtica que guanya el Premi Nobel i el primer nom coreà que l'aconsegueix, Montse Camps.
Sí, el portaveu del jurat donava les raons de per què se li atorga el Nobel.
Per la seva intensa prosa poètica amb què s'enfronta als traumes històrics i exposa la fragilitat de la vida humana.
Han Kang va sorprendre amb la novel·la La vegetariana, amb la qual va guanyar el Premi Booker Internacional el 2016, una obra pertorbadora i violenta al voltant de la transformació d'una dona que decideix fer una dieta vegetariana i que es va convertir en un fenomen internacional, també a Catalunya, que van publicar les editorials Rata i La Magrana. El seu editor, Joan Riambau, ha explicat a Catalunya Ràdio les claus de la seva obra.
És una escriptura realment que arriba al més fons de la condició humana i ja que són uns valors que normalment s'han atribuït al Premi Nobel, i és una d'aquestes escriptores que jo crec que permeten entendre la condició humana i això és la base de les seves novel·les.
Han Kang va visitar l'any passat la Setmana del Llibre en Català. En els pròxims mesos, La Magrana publicarà la seva novel·la amb el títol provisional d'Impossibles Adeus.
I ara, cinema. La nostàlgia ha inundat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb el Premi Màquina del Temps a Fred Decker, el director de dues pel·lícules de culte dels anys 80, La Brigada Antimonstres i El Terror Truca a la Porta. Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Fred Decker ha confessat que fins i tot ell no s'explica el perquè d'aquest revival. I really don't
know, except... De veritat que no ho sé, a banda que les vaig fer amb tot el meu amor i amb un gran esforç. Per tant, crec que ara que la gent se les mira sense aquesta ombra de si seran rendibles econòmicament o no, només pensant que són pel·lícules per passar-s'ho bé, estan trobant finalment el seu públic.
I és que van ser dos fracassos comercials i la carrera de Decker va quedar estroncada. Uns anys més tard va tenir l'oportunitat de dirigir Robocop 3, però també va punxar. Ara se'l reivindica sobretot per com barrejava l'humor amb el cinema de terror en pel·lícules per al públic adolescent.
L'humor és important per a qualsevol tipus de pel·lícula, però és que, a més, el terror i la comèdia lliguen perfectament perquè són pols oposats. Si pots conjuntar-los amb èxit, és molt satisfactori.
Ara té, diu, un parell de projectes entre mans, però ja avisa que seran molt diferents del que feia als 80. No es vol repetir.
I ara ens fixem en les estrenes de les plataformes, començant amb Disney+. Plus.
Ellos son mis hijos, Julia y Lucas. Ella es vuestra tía Paloma.
És Regreso a las Sabinas, la primera sèrie diària produïda per una plataforma a l'estat espanyol, Valeria Obereda.
Demà s'estrenaran els 5 primers episodis d'aquest treball rodat en exteriors al Maresme i al Montseny, on dues germanes tornen al seu poble natal i toparan amb amors de joventut i secrets familiars. Entre els protagonistes, Andrés Belencoso, Celia Freijeiro i Natàlia Sánchez. A la mateixa plataforma ja es pot veure la sèrie mexicana La Màquina, sobre un boxejador que interpreta Gael García Bernal, que passa un mal moment professional. I a partir de demà a Apple TV es pot veure Disclaimer, la sèrie d'Alfonso Cuarón que protagonitza Kate Blanchett. A Max, els plats forts són la pel·lícula Caddo Lake amb misteris, morts i desaparicions i la sèrie francesa La Confidente. I a Netflix arriben en animació Tomb Raider, la llegenda de Lara Croft i la primera part de la quarta temporada de l'exitosa Outer Banks.
El Disseny Hub Barcelona imagina com serà el futur a la vora del mar a l'exposició L'Oceà Parla, que obre al públic avui mateix. La mostra, produïda en el marc de la regata cultural de la Copa Amèrica, pren com a punt de partida el front marítim de Barcelona, Montse Mas.
I entre la quinzena d'instal·lacions destaca Second Sea, que calcula els costos de la pujada del nivell del mar en diverses capitals mundials. José Luis de Vicente dirigeix el Museu del Disseny i comissaria aquesta exposició centrada en la futura relació que ciutats costaneres com Barcelona establiran amb el mar.
Este es un buen momento para preguntarse si Barcelona en 30 años va a tener playas. La respuesta es que depende de lo que hagamos. Estamos viendo, por ejemplo, que Barcelona mira a 2060 a una subida de 28 centímetros con un coste de unos 180 millones de dólares en cuanto a este primer impacto. Si lo miras desde esa mirada, pero también cuál es el coste, evidentemente, humano, urbano y arquitectónico que tiene el empezar a asumir que el mar está viniendo.
La mostra recorda que el 40% de la població mundial viu a la vora del mar i que cal buscar solucions des d'una mirada global. Per això les instal·lacions provenen de disciplines diverses com l'arquitectura, la tecnologia, l'ecologia, l'urbanisme o el disseny.
I abans dels esports, deixeu que felicitem la nostra companya Neus Bonet, a qui han guardonat amb el Premi Ofici de Periodista 2024, la màxima distinció que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Reconeix així la seva trajectòria professional, especialment en el camp de la ràdio, on ha ocupat diversos càrrecs i ha contribuït a enfortir l'ofici periodístic. Alhora, valora el seu compromís amb l'ètica periodística. Aquest reconeixement arriba en un moment especial, a més, coincidint amb el centenari de la Ràdio Catalunya i, el mes que ve, s'acomiada la Neus dels micròfons de Catalunya Ràdio després de 40 anys de feina en aquesta emissora. Per tant, des d'aquí, felicitats a la Neus.
Catalunya migdia.
Des de l'any fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme avui per Rafa Nadal,
que ha anunciat que es retira del tennis el mes que ve després de jugar a la Copa Davis.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Rafa Nadal diu adeu definitivament al tennis professional. Ja n'estàvem advertits, no ens agafa per sorpresa, però no per això la notícia deixa de ser d'impacte.
Veurem si Rafa Nadal s'arrisca i se la juga amb una resta de guanyadora. No ho fa. Envia cap a la dreta de l'argentí, canvia la pilota fora de límits, Nadal, que es deixa anar per terra, és campió, 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 Rafa Nadal, campió de Roland Garros, 19 anys i 2 dies. El quart
aquest
campió
era el moment en què Jaume Boix narrava aquí a Catalunya Ràdio el primer Roland Garros de Nadal, el juny del 2005. Des de llavors n'ha guanyat 13 més i aquest matí el manacorí s'ha acomiadat a través de les xarxes socials. Sergi Andreu.
Sí, plega una llegenda del tennis mundial i del món de l'esport en general. Un dels millors tennistes de la història ho fa als 38 anys i després de més de 20 anys a l'elit. Així ho explicava a les xarxes.
Me retiro del tennis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo.
Nadal ha guanyat 92 títols de l'ATP, 22 Grand Slams, dels quals 14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon i 2 Austràlia. 36 Masters 1000, 2 ors olímpics individuals a Pequín 2008, dobles a Rio 2016 i 5 Copes Davis amb Espanya. Ha jugat 1.307 partits com a professional amb un 83% de victòries. El primer partit que va jugar va ser a casa seva, a Mallorca, l'abril del 2002, quan encara no havia fet els 16 anys. L'últim encara està per arribar. Serà a finals de novembre, a la Copa Davis a Màlaga.
En esta vida, pues, todo tiene un principio y un final. Y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar.
Nadal ha estat el número 1 del món durant 209 setmanes en diferents moments, entre el 2008 i el 2020. Això sí, les lesions han estat sempre la seva creu. L'han acompanyat des del principi fins al punt que manacorí ha jugat durant molt de temps amb dolor, especialment aquests últims anys, en diferents parts del seu cos i amb moltes limitacions. Ara bé, entre Nadal, Djokovic i Federer han format el millor trident de la història del tennis, el Big Three. El destí ha volgut que els millors tenistes de la història coincidissin en el temps. Per això, tots tres han protagonitzat les rivalitats més grans i més emocionants de la història d'aquest esport. Si Nadal és el millor de tots tres, es pot debatre. El que és incontestable és que Rafa Nadal ha estat el millor tenista de la història sobre terra batuda.
I avui s'ha fet el sorteig de Copa de les primeres eliminatòries a futbol. Hi havia 10 equips catalans als bombos. El Barça encara no entra en aquesta fase. I de tots els aparellaments catalans, sens dubte, la bomba del sorteig ha estat aquesta.
Vic Unió Esportiva.
Vic Unió Esportiva, 4-0 para los de Osona. En el Hipòlit Planas, para jugar ante un equipo de primera división.
Atlético de Madrid.
Aquests crits són els del jugador del Vic, que els ha tocat el premi gros del sorteig. Ramon Salmurri, que ha seguit el sorteig des de Madrid. Cal que dèiem, aquest és l'enfrontament català més especial.
Sí, el Vic, el conjunt de Lliga Elite, l'equip de categoria més baixa que participava en el sorteig ha estat el gran premiat. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid, eliminatòria partit únic a l'estadi Hipòlit Planas, amb capacitat per 4.000 espectadors. Ahir mateix, el Vic es classificava via Copa Federació i avui alguns dels millors jugadors del món jugaran en un futur ben proper al camp de la Unió Esportiva Vic, perquè aquesta eliminatòria jugarà a finals del mes d'octubre. Ignasi Puig, el president de l'entitat, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha volgut donar dimensió al que suposa aquest enfrontament.
Sens dubte, l'emoció i la sensació que tenim és que ens ha tocat la grossa. L'Atlètic de Madrid era el rival amb més prestigi que ens podia tocar en aquest sorteig i tenim la sort de que ha anat així. Ara el que toca és organitzar molt bé aquest esdeveniment, que possiblement podria ser l'esdeveniment esportiu més important de la història de la ciutat.
L'esdeveniment esportiu més important de la història de la ciutat, diu Puig, perquè un enfrontament com aquest transcendeix, evidentment, el terreny de joc. Esportivament és evident que és una experiència única, però és una oportunitat per la ciutat i ni dir que econòmicament salva una temporada per un club com el Vic. Des d'ara, Puig ja té la mirada en intentar crear un dia especial per tots els vigatans.
Per tant, en aquest sentit, treballarem a fons, intentarem assessorar-nos molt bé per poder brindar un bon espectacle tant als espectadors que vinguin en directe com a un espectacle televisiu. Estem molt contents, creiem que un club centenari com nosaltres mereixia viure una experiència com aquesta.
Doncs aquest Vic Atlètic de Madrid, l'emparellament bomba del més destacat d'aquest sorteig de Copa, però com han quedat la resta, Salmurri?
Doncs mira, l'Espanyol s'enfrontarà al Sant Tirso i el Girona a l'Extremadura. El Nàstic, de la seva banda, jugarà contra l'Illes Pitiuses. A la segona federació, Europa contra el Albacete, Sant Andreu Mirandès, Badalona Futur contra l'Osca i el Lleida contra el Baracaldo. L'Olot, de la seva banda, s'enfrontarà al Còrdoba. I a tot això, l'Hospitalet, equip de tercera federació, que s'enfrontarà al Saragossa.
Final del partit, el Barça cau en el seu debut a la Lliga de Campions, al camp del City, City 2, Barça 0.
Un Barça irreconeixible, no va poder evitar la derrota en el seu debut a la Champions. Ahir al camp del Manchester City, les blaugranes van cedir 2-0 al primer partit de la fase de grups i admeten que han de fer autocrítica, Montserralla.
I és que les triples campiones de la Champions i vigents defensores del títol jugaven contra un City que fa 2 anys que no disputa la competició i que en aquest temps no ha sumat cap títol. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, va treure l'11 titular al cap Citizen. Però la pressió asfixiant de les angleses i la dificultat del Barça per connectar en la zona de creació van dificultar les opcions del Barça. Leisel, al minut 36, va fer el primer gol a la sortida d'un córner. A la segona part, amb l'entrada de Clàudia Pina, es va veure un Barça més incisiu i amb més perill. Però al 77, Shaw va fer el segon i definitiu pel City. Per a un equip acostumat a guanyar-ho tot a la Lliga, com encaixen una derrota clara com la d'ahir a la Champions? Aitana Bonmatí ho explica.
Una mica frustrada, dolguda per la derrota, però crec que hem de fer autocrítica, acceptar-la i que ens faci millors. Que això ens serveixi per aprendre, per això és el primer partit d'aquesta Champions i bé, ens fa valorar molt també la Champions. És té molta dificultat, encara que no ho sembli, sempre estem allà arribant a la final i guanyant-la, però al final aquests partits fan veure que durant el camí hi ha partits molt complicats.
El calendari no s'atura. Diumenge, Barça-Espanyol a la Lliga F i dimecres que ve, segon partit de la Champions contra el Hammarby suec. La tornada contra el City serà el dimecres 18 de desembre, a la 6a jornada de la Champions, i el Barça jugarà a Montjuïc en el primer partit de les blaugranes a l'estadi aquesta temporada.
Dos apunts més relacionats encara amb el Barça. Avui s'ha tornat a parlar de la data del retorn del Barça al Camp Nou i s'ha fet aquí a Catalunya Ràdio. Dilluns recordareu que la vicepresidenta institucional, Maria Elena Fort, situava aquesta data de retorn cap al mes de desembre, o que podia ser el mes de desembre d'aquest any, entre desembre i febrer. Si no, doncs bé, avui en declaracions al matí a Catalunya Ràdio, el vicepresident social Antonio Escudero ha dit que no veu possible tornar abans del mes de març.
Jo veig inviable. Al març te diria que sí, però tot això que se parlava del novembre, del gener i del febrer, ho veig difícil. Perquè jo faig obres, i aquí hem estat 4 anys treballant, i jo els dic allà, dic que les obres són molt complicades, m'entens?
Doncs bé, de moment, Escudero, que ara ho situa al març. I ahir va passar pel tot costa Andrés Iniesta, ara que ha comunicat que es retira. Iniesta destaca l'alegria del Barça de Flick. Diu que no tot va ser dolent la passada temporada amb Xavi a la banqueta i es mostra especialment content per com va sortir ell del Barça abans de marxar al Japó.
Puedo decir que estoy orgulloso es de la imagen, ¿no? del Andrés Iniesta jugador que sale del Barça, ¿no? Con esa final de la Copa del Rey, con esa sensación y, ostras... Después de todos los años que he estado en el Barça, salir así es un título más, ¿no? Bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, no es fácil.
El capità del Girona, Cristian Estuani, es va convertir diumenge passat en el jugador de la història de la Lliga que més gols ha fet sortint des de la banqueta. I Eduard Solà diu que encara té corda per temps.
Sense haver estat titular en cap dels 9 partits de Lliga disputats fins ara, Estuani és el màxim golejador de l'equip. N'ha fet 3 i diumenge passat el públic el va reclamar perquè marqués el gol de la victòria. Estuani farà 38 anys aquest dissabte, però diu que encara té corda per estona.
Bueno, estoy disfrutando. La verdad es que me lo he tomado de esta manera y es verdad que me esfuerzo para en la semana para poder estar lo mejor posible a disposición del míster. Y la verdad es que la sensación que tengo es que sean 10 minutos, 20, 30 o que me ponga de inicio, la verdad que lo intento aprovechar al máximo y ayudar y sentirme bien y cómodo, como lo estoy haciendo y lo estoy demostrando. Así que yo creo que hay esto ni para el rato todavía.
Diumenge passat es va convertir en el jugador de la història de la Lliga que més gols ha fet sortint des de la banqueta. N'ha fet 29, 3 amb el Llevant, 2 amb el Racing de Santander, 9 amb l'Espanyol i 15 amb el Girona. Estuani va parlar ahir a la nit en el sopar del llibre Relats Solidaris, del qual n'és un dels padrins.
I després de la pausa...
Navarro para el triple de Dolman. Final, 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 final. El Real Madrid vuelve a ser el campeón...
Us explicarem per què el Madrid podria perdre aquest títol que ara sentíem i altres de bàsquet.
Catalunya migdia.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina't despertar en el mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina't conèixer el Mediterrani sortint de ports espanyols o les Canàries i els Emirats amb MSC Cruceros. Amb trasllats en bus, tren o avió, assistent a bord i begudes incloses. Perquè aquest creuer que t'imagines a viatges al Corte Inglés, el tenim. Creuer fantàstic. No és un somni. És el teu creuer de MSC Cruceros a viatges al Corte Inglés.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Demà el Barça jugarà la segona jornada de l'Eurolliga rebent l'Alba de Berlín. En parlarem demà perquè avui ens centrem, Ernest Macià, en el cas de Slaughter perquè portarà cua.
Doncs sí, perquè el Madrid, com bé deies, podria perdre els... Això seria l'última conseqüència, la Lliga del 2015 que sentíem ara, o també la Copa del 2015, no pas l'Eurolliga, perquè Marcus Slaughter hauria jugat com si no fos estranger, quan en realitat sembla que el seu passaport, que té tenia doble passaport, passaport també de Guinea Equatorial, era il·legal. Tenia el mateix número de passaport que un altre jugador, es va investigar i es va veure que tot plegat era una trama fraudulenta. Això sí, el jugador està fora de l'estat espanyol i ahir RAC1 va tenir accés a una interlocutòria del jutge número 23 en què es demana que el jugador es presenti per ser jutjat. Ara mateix el jugador és fora d'Espanya, als Estats Units. De fet, la seva parella penja fotos a les xarxes socials dels llocs per on van passant i ara mateix el tenim a Estats Units. La idea és que el jugador no es presenti a la vista del dia 5 perquè el jutge va emetre ahir li va comunicar l'obertura del judici oral pel dia 5 de novembre. Si no es presenta, el jugador podria ser també declarat culpable i és aquí on l'ACB pot decidir si aquesta alineació fraudulenta constitueix delicte i, per tant, el títol passa al Barça i se li treu al Madrid, el de Lliga i el de Copa.
Encara amb l'impacte de la marxa del porter blaugrana Nielsen al 2026, una notícia que va avançar el Ramon Salmorrer a Catalunya Ràdio, el Barça d'handbol rep avui l'Aalborg a la Champions. Un triomf dels blaugranes deixaria els danesos, Montse, a 5 punts a la classificació.
Doncs sí, perquè el Barça és l'únic equip del grup B que ha sumat 3 victòries en 3 partits, 6 punts. En canvi, l'Aalborg n'ha aconseguit 3. Els blaugranes recuperen l'extrem esquerre Hampus Bane, mentre que es mantenen les baixes de Gallego i Pol Valera. Tot i que arriba a la quarta jornada de la fase de grups de la Champions, el Barça-Aalborg és la reedició de l'última final de la competició. És per això que la Federació Europea d'Handbol ha batejat el duel com el partit de la jornada a la Champions. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, alerta de la qualitat de l'equip danès.
Aunque tampoco está teniendo unos buenos resultados los últimos partidos, pero es un rival temible que está creciendo el proyecto cada vez más. El año que viene también se rumorea que ha fichado un jugador importante y va a ser uno de los equipos favoritos para llegar a la Final Four, sin duda. Este año hay 6-7 equipos, o 8 equipos para llegar a la Final Four.
El Barça-Aalborg de la Champions d'handbol comença a 8:45 del vespre i es pot veure per Esport 3.
I seguim amb competicions europees, en aquest cas tornem al bàsquet, perquè qui debuta avui és l'Uni Girona, ho fa l'Eurocup femenina a la pista del Yerevan d'Armènia i és un rival, Xevi Soler, força desconegut per les gironines.
Molt desconegut per les gironines i per tota Europa, ja que debuten en competició europea. A més, l'Uni, que té el pitjor desplaçament de tots en la primera jornada, ha necessitat sortir 2 dies abans per arribar a temps pel partit. Juguen contra aquest Yerevan Foxes, un equip, com diem, amb jugadores, la majoria armènia, una nord-americana sense cap mena de bagatge europeu i una jugadora russa amb poca trajectòria i amb l'objectiu, la necessitat i pràcticament l'obligatorietat de guanyar i a més fer-ho de molts punts, però amb el hàndicap també, i així ho diu la capitana Sandra Higuera Vidé, de no conèixer pràcticament res del seu rival d'avui.
Bueno, es complicado saber mucho lo que nos vamos a encontrar. Creo que es un equipo nuevo. Entonces, bueno, por eso creo que es más importante centrarnos un poco en nosotras, en seguir creciendo nosotras como equipo, más que en lo que ellas puedan hacer o no.
I a l'Eurocup masculina, la penya ahir va sumar la segona victòria, va superar el Sopot polonès per 73-78 en un partit on van reaparèixer en Tetomic i Adam Raga, tot i que encara arrossega molèsties. I el Natació Barcelona debuta avui a l'Eurocup masculina de waterpolo després d'una bona jornada per als catalans a la Champions. Pau Ros.
El Club Natació Barcelona inicia el seu camí a l'Eurocup de waterpolo aquesta tarda a les 5 a la piscina del Panathinaikos. Els Andrei i Josep debuten al grup D contra l'equip grec, on també hi ha el Honvéd hongarès i el Shabat Serbi. Els barcelonins estan satisfets de jugar a la fase de grups, però volen repetir l'objectiu de la temporada passada de ser a vuitens a final. Així planteja el partit d'avui el jugador del Club Natació Barcelona, Pol Gomà.
Sabem
que tenen un parell de jugadors de la selecció, que tindrem que tindre cuidado, però crec que tindrem les nostres opcions i si fem un partit serio podrem aconseguir els 3 punts.
Tot això, com deies, Laia, després de les victòries d'Atlètic Barceloneta i Club Natació Sabadell a la Champions League. Els vallesans van vèncer el Savona italià a domicili per 10-12, mentre que el Barceloneta va atropellar el Bases de Budapest a casa en una àmplia victòria per 18-7. Tots dos equips són líders del seu grup a la primera jornada de la competició.
L'inici de la Lliga de Futbol Sala arrenca aquest cap de setmana i una temporada més amb dos equips catalans, el Barça i l'Indústria Santa Coloma. Avui ens fixem en les perspectives de l'equip colomenc que David Ubac debuta dissabte a casa contra el campió d'Europa, que és el Palma.
A Santa Coloma de Gramenet esperen que aquesta temporada sigui la bona i que després de 8 anys acabin o bé la primera volta o bé la fase regular entre els 8 millors. Això voldria dir entrar o a la Copa o al play-off pel títol de Lliga, unes fites que l'Indústries ha tingut a prop les últimes temporades. En la tercera temporada de Xavi Closas a la banqueta colomenca, la recepta es manté inamovible. Contenció en la despesa amb un dels pressupostos més baixos de la Lliga i confiança en els recursos propis, amb un nucli de jugadors que va de la mà de fa temps i que estan en plena maduresa. A Santa Coloma han arribat dues cares noves, l'esquerra provinent del Barça, Marc Puigvert, i el pivot brasiler Leandrinho, fins ara l'Antequera. Ells miraran de compensar sobretot les sortides de Khalid cap al Barça i de David Peña al Palma. I capitanejant la nau colomenga des de la pista hi ha el tanc argentí Sebas Corso, l'únic mundialista de l'Indústries que ve de perdre la final contra el Brasil.
I acabem amb altres informacions del dia amb la Marta García. Comencem per futbol internacional.
Sí, perquè hi ha diversos partits en presència de jugadors d'equips catalans de primera. En la Lliga de les Nacions, per exemple, Israel-França amb el blaugrana Jules Koundé o el Letònia-Macedònia del Nord amb el gironí Miovski. D'altra banda, també avui se juguen a Sud-amèrica partits de classificació per al Mundial 2026. Bolívia, Colòmbia i Venezuela, Argentina amb el gironí Estrella i Ángel Herrera i l'ex blaugrana Leo Messi, Xile, Brasil amb el blaugrana Rafinha. I també avui Espanya, Kazakhstan, això sí, classificació de l'Eurocopa Sub-21 amb els blaugranes Marc Casado i Pablo Torre i també el gironí Alejandro Francis.
Fins aquí els esports, a les 7 més esports del Tot Costa. Ara seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.